Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:07. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ripollet és des d'ahir un dels 19 municipis catalans declarats com a ciutat lliure de circs amb animals salvatges. Així es va aprovar la moció debatuda ahir en sessió plenària, un text que, tot i ser aprovat, tan sols va comptar amb el vot favorable del grup COP Compromís per Ripollet, qui l'havia presentat a petició de dues entitats en defensa dels animals. L'objectiu de la moció era concret, però els antecedents que es van exposar abans dels acords no. Aquest fet va provocar la cautela del grup de l'equip dels grups de l'equip de govern i de la seva abstenció per no contradir-se amb l'esperit de les festes de Ripollet, com les de Sant Antoni Abat o el concurs d'arrossegament de la Festa Major. És evident que tothom està en contra del maltractament dels animals i el seu patiment de viure engarjolats i en males condicions, però la manca de concreció d'aquesta moció va fer que l'acord no comptés amb la unanimitat esperada. I dels acords presos al ple d'ahir en parlarem tot seguit. Coneguem abans la resta de notícies a la setmana amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. Continuen les acusacions entre govern i oposició. L'alcalde demana al PP i el Compromís respecte per les regles del joc.
Aquesta setmana s'han visitat algunes de les obres que es duen a terme a Ripollet que estan incloses en el FEIL. Els explicarem les novetats al respecte.
Igualtat fa una valoració positiva de les activitats dutes a terme amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.
Ivan Parejo es proclama campió d'Europa de gimnàstica aeròbica.
I a la secció del Ciutadà parlarem sobre l'oficina d'atenció al ciutadà que té l'associació d'afectats per l'amiant a Ripollet.
I per últim, a l'entrevista d'avui parlarem amb la productora Acció, que ha endegat amb el suport de TV3 una iniciativa per tal de fer que el màxim de gent possible pugui veure la seva darrera pel·lícula d'animació en català, Xeramí.
Esteu escoltant Info.
I comencem, com dèiem, parlant del ple. L'Ajuntament de Ripollet va celebrar ahir dijous la sessió ordinària del ple de novembre amb 7 punts a l'ordre del dia. Entre els acords presos destaca una modificació de crèdits per un valor total de 290.330 euros, la major part dels quals es destinarà a fer front a l'augment de la despesa elèctrica fruit de la liberalització del mercat.
L'expedient de modificació de crèdits contempla altres partides, com 11.000 euros per fer front al pagament d'incidències posteriors a la liquidació de Ripollet Invest, tot i que el consistori ho reclama l'assegurança. Així com de 7.000 euros que estaven destinats a la festa de la gent gran i que ara es dedicaran a beques de menjador. Tal com va explicar la regidora d'Hisenda, Imma Viera, uns 70.000 euros es dedicaran a inversions.
Hi ha dues inversions, una corresponent a aïllament tècnic de, la pista anexa del pavelló Joan Creus i una altra corresponent a complements d'equipaments esportius.
Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern format per PSC i CiU, l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra del COP Compromís per Ripollet. El popular Víctor Dieguez iniciava així la seva intervenció.
Este expediente viene, en primer lugar, como ha dicho la regidora, motivado por el aumento de la tarifa del suministro eléctrico. Queda bien claro aquí que, bueno, que socialistas y convergentes, como todo el mundo sabe, no han dado un respiro a las familias de Ripollet, rebajando o ajustando los impuestos municipales, por ejemplo, al IPC real. Pero ahora solventar la subida de la factura del suministro eléctrico municipal es para ellos tan sencillo como ajustar unas partidas.
Entre els arguments del COP, Jordi Martínez va explicar la seva oposició a Ripollet Invest i el seu desacord amb la liberalització del mercat elèctric.
També votarem en contra perquè en el dia que es va firmar l'acord per l'implantació de l'Ecoparc, una partida molt gran d'aquest augment de tarifa elèctrica és per l'enllumenat dels col·legis. Aquest acord deia que la factura elèctrica dels col·legis l'havia de pagar l'Ecoparc i no els ciutadans. De moment esperem que per l'any que ve es renegociï la quantitat abonada per l'Ecoparc per tal que els ciutadans de Ripollet no hagin de fer front a aquesta despesa.
Pel que fa a la resta de punts aprovats, es va donar el vistiplau a l'adjudicació provisional a l'empresa Jardinet per un període de 6 anys d'explotació i manteniment de la zona del viver de plantes que hi ha al costat de la Casa de Natura.
Aquest contracte inclou certes mesures de millora, com l'elaboració d'una horta educativa ecològica, l'execució d'un projecte de gestió de residus i l'elaboració de compost, així com la col·laboració amb la Casa de Natura per tal d'impartir tallers d'horticultura i la realització de cursos de reciclatge per als hortolans de Ripollet.
L'equip de govern va votar a favor, mentre que els dos partits de l'oposició s'hi van abstenir. El Partit Popular no va donar cap explicació al seu vot, mentre que des del COP Jacint Padró assegurava que ho feien com a mesura de cautela.
Des del COP Compromís volem que abans d'estudiar bé aquest expedient, hi ha alguns punts que encara no en veiem tota l'amplitud, i per tant, de manera cautelosa, doncs votarem abstenció.
El cinquè punt va ser aprovat per unanimitat. Es tracta de la creació del servei públic d'aparcament de vehicles al parc de Rizal, inclòs el projecte de remodelació del parc. La regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, va comentar tots els estudis i informes sobre els quals es basa la construcció d'aquest aparcament.
En aquest punt es tracta primer de prendre en consideració l'establiment del servei públic d'aparcament de vehicles automòbils al subsol del parc Rizal, que es gestionarà de forma indirecta en la modalitat de concessió sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment, el projecte de reglament del servei, l'estudi de viabilitat econòmica redactat per Enginyeria de Tràfic SL i l'avantprojecte d'obres redactat per Canals Arquitectes SCP.
Pel que fa a l'apartat de mocions, van prosperar les tres que havien estat presentades. La primera, a proposta del COP Compromís per Ripollet, era relativa a la solidaritat amb el poble hondureny després del cop d'estat. Aquests van ser els acords adoptats.
Primer, condemnant el cop d'estat contra la legalitat constitucional de la Germana República d'Honduras. Demanem el restabliment de la normalitat constitucional i la restitució a la presidència de Manuel Zelaya Rosales. Demanem siguin jutjats Micheletti i totes aquelles persones partícies en la rebel·lió militar contra la legalitat constitucional. Demanem judici per a identificar les responsabilitats i autories de les morts violentes agudes en aquest episodi repressiu. Exigim respecte a la sobirania del poble hondureny i a les seves decisions democràtiques dins el marc constitucional.
La moció va comptar amb el suport de tots els grups, a excepció del Partit Popular. Pere Calviño explicava per què.
Des del Partit Popular pensamos, y seguro que los que me escuchan en la sala, al igual que los que me escuchan en la radio, que hay cosas más importantes para hablar en el Pleno. Hablar en el Pleno de cosas que realmente afectan a nuestro municipio.
Aquest argument va provocar tensió entre ambdós grups de l'oposició, que va fer necessària la intervenció de l'alcalde.
Contestar a la dreta feixista del Partit Popular.
Li demano al senyor alcalde que el portaveu retiri aquestes paraules.
Qui té la paraula aquí, ara?
Miri, portem ja 3 o 4 plens intentant retirar paraules perquè el darrer ple el seu company no va retirar res. Per tant, no estem per retirar paraules. Tot això constarà en l'acte i, per tant, cadascú és responsable de les seves paraules.
La segona moció també del Compromís per Ripollet, a proposta de les entitats Arac i Libera, proposava declarar Ripollet com a ciutat lliure de circs amb animals salvatges. El text, tot i que es va aprovar, només comptava amb el vot favorable del COP, ja que la resta de grups s'hi van abstenir. Mentre que el Partit Popular va demanar dades científiques que demostressin els antecedents exposats, els dos grups de govern van parlar d'una possible interpretació errònia que es podia fer de la moció en relació a d'altres festes locals on s'utilitzen animals. Així ho explicava Xavier Peñarandó, regidor de Convergència.
No podem estar a favor que ho estem en molts punts dels que es presenten en aquesta moció, per tant, volem deixar clar que estem a favor, però també diem que no ens veiem en cor de votar a favor d'una moció que presenta això o presenta aquestes propostes basat en uns antecedents que d'altres activitats que es fan en el món local o que es fem en el cas concret de Ripollet no només són ben valorades, sinó que són recolzades i compten amb nombrosos ripolletens que assisteixen com a públic.
Per últim, es va acordar per unanimitat a proposta dels dos grups de l'equip de govern, PSC i CiU, declarar l'any 2010 dia d'any de l'arbre a Ripollet amb motiu del 20è aniversari de la Festa de l'Arbre.
Durant tota la sessió d'ahir, la sala de plens va comptar amb un nombrós públic. Entre els assistents hi havia membres de l'Associació Ripolletenca d'Animals de Companyia i de Libera, amb pancartes en contra dels circs amb animals. També es van poder veure pancartes d'alguns paradistes del mercat municipal demanant a l'Ajuntament que intervingui en un conflicte amb la direcció d'aquest equipament i que doni explicacions sobre l'aportació anual que Mercadona havia de fer al mercat municipal. Un tema sobre el qual tant PP com Compromís van preguntar al torn de precs i preguntes i que l'alcalde es va comprometre a contestar per escrit. Canviem de tema. Aquesta setmana han continuat les rèpliques i contrarèpliques en quant a les declaracions del grup de l'oposició sobre el cas Pretòria i la relació de les empreses Proinosa i Espais amb l'Ajuntament de Ripollet. Unes declaracions que van motivar la convocatòria d'una junta extraordinària de portaveus que es va celebrar el passat dilluns 23 de novembre.
En aquesta reunió, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, tal com va explicar posteriorment en roda de premsa, va demanar al COP Compromís per Ripollet que acabin el que han començat i que revisin la documentació que en el seu moment no van mirar i facin públiques les seves conclusions o ells mateixos es posaran posaran en evidència. Quan a les suposades vinculacions amb Proinosa, a les quals havia fet referència el COP Compromís per Ripollet, Parralejo ha tornat a negar cap relació amb aquesta empresa. Pel que fa a espais, Parralejo ha recordat que l'únic tracte amb aquesta empresa va ser l'any 2008, amb la compra dels locals de l'illa interior del Parrizal dins de la llei de barris de Can Mas. Segons l'alcalde, l'Ajuntament té plena consciència que l'expedient és absolutament immaculat. D'altra banda, a la sessió plenària d'ahir, l'alcalde va haver de desmentir una vegada més les acusacions del Partit Popular sobre irregularitats amb l'adjudicació de les obres de l'edifici de la Creu Roja. Per tot plegat, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va tancar ahir la sessió plenària amb el següent prec dirigit al grup de l'oposició.
Vull demanar a l'oposició que deixin d'especular i de fer insinuacions incriminant l'Ajuntament en temes de corrupció. Els vull demanar que respectin les normes de funcionament de l'Ajuntament, sobretot les referents a l'accés a la documentació dels expedients, que deixin de crispar l'ambient polític amb mentides i difamacions. Així només aconsegueixen deteriorar la relació entre el govern i l'oposició. Que facin la tasca que els correspon com a oposició, la fiscalització al govern, que treballin i s'informin bé abans de difondre rumors i falsetats, que acabin el que han començat. Aquest és el repte.
I continuem parlant de política. El coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa, diputat al Parlament de Catalunya, Jordi Miralles, va participar ahir en un acte públic organitzat per la seva formació a Ripollet sota el títol Crisi, respostes des de l'esquerra, més justícia i menys frau.
Miralles està fent una ruta per diferents poblacions de la comarca per tal d'explicar la seva proposta fiscal. Minuts abans de començar l'acte explicava als micròfons de Ripollet Ràdio en què consisteix la seva reforma.
La crisi no la van generar ni els salaris ni les condicions laborals dels treballadors, sinó que la van generar una manera d'entendre l'economia que no ha d'estar al servei de les persones, sinó al revés, les persones tenen que servir l'economia i això s'ha de canviar. I en aquest sentit creiem que cal regular més l'economia del nostre país, cal impulsar propostes perquè es redueixi l'atur i per tant aquelles persones en atur tinguin cobertura, crear llocs de treball, canviar la concepció de l'estructura productiva, i avui ens centrarem especialment en una matèria que és la matèria d'impostos, en el sentit de que creiem que és una base molt important d'un instrument perquè puguem aconseguir que pagui més qui més té per poder fer polítiques redistributives i a partir d'aquí fer polítiques públiques.
L'acte que es va celebrar al Centre Cultural de Ripollet, on també va participar Modesto Olivera, coordinador local d'Esquerra Unida i Alternativa, que va declarar que estan treballant per reactivar-se de nou.
No, ya mirando de cara a las propias municipales, o sea, mirando el pueblo, o sea, que vemos que si nosotros no estamos en la calle, parece ser que nadie se mueve, o sea, aquí no hay nadie que dé una voz más alta que otra, o sea, aquí ha desaparecido o no estamos en la calle Esquerra Unida y Alternativa, o en este caso la parte que no solemos llamar comunista, y parece ser que aquí ya se ha arreglado todo el problema y que todo el mundo está viviendo bien y que bueno, que esto parece que sea jauja, ¿no? Y no lo es, o sea, hay gente, o sea, hoy hay una pobreza en Ripollet enorme, o sea, y eso se ve.
Olivera també va afirmar que, segons el seu punt de vista, la solució a la crisi passa perquè el capital es reparteixi més i potenciar la petita i mitjana empresa a nivell local. L'acte també va comptar amb la intervenció de Miguel López Alonso, responsable de política industrial del Sindicat Metal·lúrgic de Comissions Obreres del Vallès Occidental.
Aquest passat dilluns, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, acompanyat pel regidor d'Esports, Xavier Peñarando, van visitar el pavelló Francesc Verneda i el camp de futbol de l'Industrial per presentar la fi de les obres de reforma realitzades amb la primera convocatòria del Fons Feil.
Així, el pavelló Verneda compta amb vestuaris i parquet nous, tal i com explicava el regidor d'Esports, Xavier Peñarando.
Hi ha una primera part que és molt visual, que és el tema del terra, ho hem canviat el parquet. Després, una altra part que també es veu, no?, que és el tema de l'ampliació. Hem fet dos nous vestidors i amb aquesta actuació el que hem fet també és aconseguir que l'ample de pista s'ha millorat. I després hi ha també dues actuacions que potser no es veuen, però que també són molt importants i que al final també s'acaben agraint, que és el tema de doblar el sostre. El sostre, amb aquesta doble capa, el que fa és que sigui aïllant tèrmic. I una altra part que és la instal·lació d'una nova caldera d'aigua calenta.
D'altra banda, el camp de futbol de l'Industrial ja compta amb la gespa artificial i gràcies al desplaçament del terreny de joc s'ha habilitat un segon camp de futbol 7. Durant la visita, l'alcalde va declarar que s'ha complert amb dos projectes emblemàtics que estaven en els compromisos del govern.
Hem complert dos projectes emblemàtics que a més eren compromisos del govern, ells ho sabien, abans de que acabi la legislatura hem fet realitat aquest important projecte. És veritat que ho hem fet possible perquè és un projecte de moltíssima envergadura i d'un pressupost molt elevat, perquè hem rebut ajuda de fora, però jo crec que val la pena. I jo el missatge que voldria dir és a dir, els diners que invertim en l'esport són diners molt ben utilitzats.
A la trobada també van participar els diferents presidents dels clubs esportius que utilitzen les instal·lacions, que van agrair a l'alcalde el bon resultat de les obres. L'alcalde i el regidor d'Esports van estar acompanyats també per la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, i el regidor de Cultura i Joventut, Ferran Tornel.
I dimecres van continuar les visites, aquest cop al casal d'avis de Ripollet, on també s'han realitzat algunes millores gràcies al fons FEIL.
Les obres han consistit en la instal·lació d'aire condicionat, en una part del casal, pintura de portes i diferents espais, així com el canvi de lloc dels comptadors de la llum i la reforma de la cuina. Tant l'alcalde com la regidora de Serveis Socials van avançar als mitjans que estan preparant nous projectes per aquesta àrea per presentar la segona convocatòria dels FEIL.
I canviem ara totalment d'àrea, passem a l'espai social. Aquest dimecres 25 de novembre es va realitzar la darrera de les activitats incloses en el programa De tot cor, la violència no és amor, realitzat en el marc del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones.
L'última activitat ha consistit en una xerrada amb el títol Quines són les estratègies legals existents a Catalunya per erradicar la violència masclista, que va ser a càrrec de Gemma Nicolàs, doctora en dret, investigadora de l'Observatori de Sistema de Dret Penal i Drets Humans. Així, durant tot el mes de novembre s'han fet tallers per a joves, xerrades i espectacles teatrals. Maria del Mar Vier, la regidora de Polítiques d'Igualtats, està molt satisfeta del desenvolupament del programa d'aquest any.
Mira, des de la regidoria de Polítiques d'Igualtat estem molt satisfets de com ha anat tot el programa d'activitats entorn al 25 de novembre. Després ens anem a adreçar als joves. I a part d'aquestes activitats que hem fet directament amb els joves, com ara els joves del cafetí o el taller que vam fer sobre masculinitats al Molí, doncs haig de dir que les activitats, a la resta d'activitats, hi ha hagut molta afluència de gent jove, i això vol dir que la gent jove, doncs, bueno, s'està començant a conscienciar de que és un tema de tots, no només de gent gran o d'una edat avançada, sinó que els joves aquí tenen molt a dir.
D'altra banda, a partir d'avui, tots els serveis de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat es traslladen de forma definitiva a l'oficina de Llei de Barris a Can Mas, al carrer de Montcada, 7779. Per més informació, poden trucar al 93 504 60 40.
I continuem amb una bona notícia d'aquest mateix matí. Els membres de l'associació Ràdio Espai Vital han fet entrega d'un equip informàtic a un grup de nois i noies del centre Espassur. L'associació local ha realitzat aquest obsequi gràcies al premi econòmic obtingut amb el guardó Rosalia Rovira com a millor programa de ràdio de 2008.
L'obsequi ha consistit en un ordinador, una impressora amb escàner i amb tots els programes informàtics necessaris perquè els nois i noies d'Espassur puguin editar la seva revista. La coordinadora que treballa amb un grup de joves discapacitats d'Espassur, Maria Mayer, ens explica com va néixer la idea de fer la seva pròpia revista titulada El nostre repte.
Bueno, això és ho formar tot la fundació i cada centre pues, fa una sèrie d'activitats depenent del nivell i el nivell com que és bastant alt pues, aquí fan un grup un programa de ràdio i un altre grup una revista i la revista ells escolleixen els temes, busquen informació, anem a la biblioteca, fan l'article, després ho mirem entre tots i cadascú pues, diu la seva i es completa l'article i després pues, serà la primera revista, a veure què tal va.
L'Ivan és un dels responsables de fer la revista i ens explica quins apartats tindrà.
Per la revista volem que sigui amb informació, la informació de talent d'internet, i cada noi té un tema que comentar i cadascú té un apartat que comença a esport, tenis, a la societat que fem aquí al centre, de handball, futbol i tot, això dels partits, també.
El president de l'associació Ràdio Espai Vital, Xavier Casas, estava molt emocionat.
Content, alhora que emocionat, perquè en el moment en què tu fas entrega d'un material que saps que els ajudarà a fer una activitat que estan preparant, i que volen distribuir més si parlem de comunicació, perquè de fet el regal aquest és per a Espassur, però per fer una revista de la mateixa Espassur de Ripollet amb les activitats que fan a dintre d'Espassur, perquè tothom que vegi la revista sàpiguen el que estan fent.
Espai Vital és un programa de ràdio enregistrat als estudis de Ripollet Ràdio que s'emet a les emissores de Cerdanyola, Ripollet Montcada, Santa Perpètua, Barberà i Sabadell.
I acabem amb una bona notícia també, en aquest cas, en l'àmbit esportiu. El ripolletenc Ivan Parejo, del Club Esportiu Bonkai, ha sumat un nou títol com a membre de la delegació espanyola en el 7è Campionat d'Europa de Gimnàstica Artística, celebrat del 17 al 23 de novembre a la República Txeca. Parejo s'ha proclamat campió d'Europa en individual masculí, que suma els títols de campió dels World Games i del món.
Amb els bons resultats de la delegació espanyola en aquests campionats, Espanya ha ocupat el segon lloc en categoria sènior, després de Romania, superant a França, Rússia o Itàlia. D'altra banda, van formar a part del grup espanyol que ha quedat setè a la República Txeca. La delegació espanyola ha aconseguit, a més, la quarta posició en parelles mixtes. A la categoria júnior s'han portat la cinquena posició individual i la sisena en grup.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la una del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la una de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Acció, la productora de cinema d'animació ubicada entre Cerdanyola i Ripollet, ha endegat amb el suport de TV3 una iniciativa per tal que el màxim de persones possible pugui veure la seva darrera pel·lícula d'animació en català, Xeramí. Per parlar sobre aquesta iniciativa tenim a l'altre costat del fil telefònic l'Hilari Pujol, que és productor d'Acció. Hilari, molt bona tarda.
Hola, bon dia. Què tal?
Explica'ns una miqueta què consisteix aquesta iniciativa que heu endegat. Què és el que oferiu als nens i nenes?
Aviam, en principi aquesta iniciativa ha anat a una miqueta en base als resultats en català de la pel·lícula Xeramí. Desgraciadament, el cinema en català és difícil. Difícil que arribi a pantalles, bàsicament perquè els exhibidors no van apostar pel català perquè diuen, o almenys comenten, que els resultats de català-castellà sempre són molt baixos del català, i per tant, d'alguna manera, el que hem intentat és allò, apropar o intentar potenciar fent una sèrie d'actes amb la versió catalana exclusivament i apropar-lo als diferents llocs.
Uh-huh. Projectareu la pel·lícula als cinemes del Punt de Cerdanyola en horari escolar i començareu el proper dilluns. Sabeu ja si hi ha molts centres educatius que s'hagin adherit?
Aviam, la proposta nosaltres l'hem adreçat a Ripollet-Cerdanyola, bàsicament perquè nosaltres som de Ripollet, la gent que va fundar l'estudi ara fa 20 anys, però estem ubicats a Cerdanyola, concretament al Pont Vell, allà al mig, no?, a la carretera de Barcelona. Aleshores, amb els de Ripollet, de fet, són els que han respost més ràpidament. Cerdanyola, em sembla que va costar una miqueta més. Però només amb els de Ripollet, actualment, en aquest moment, hi ha 1.000 nens apuntats. Han respirat exactament, em sembla que són 5 escoles.
Uh-huh.
5 escoles, els altres estan a l'espera de confirmació per anar col·locant dates. I el que, tal com veiem, segur que haurem d'ampliar-ho cap a gener, perquè, si no, ja et dic, la setmana del 9 de 7, 8, 9, 10 i 11 de desembre està plena els matins ja, i la setmana del 14 al 18 també està plena els matins. És a dir, que les escoles que vagin arribant anirem recol·locant-les amb els espais que hi ha més, queda alguna zona buida, i si no haurem de saltar gairebé segur cap al gener. És a dir, que tenen que obrir l'oferta. I en principi la resposta, bé, molt bé, diria jo.
El preu de les entrades serà de 12 euros, un preu simbòlic, sí. Amb l'objectiu que puguin assistir al màxim d'escoles.
Sí, això ho teníem molt clar perquè pensàvem que això va ser una discussió que ja vam tenir també, doncs, amb els altres coproductors, d'intentar, doncs, que, bueno, la gent on estem ubicats nosaltres, on ha nascut la productora, doncs, que tingués un accés el més senzill i el més fàcil possible. I aleshores, igual que altres llocs, com a Blanes, Cardedeu, a Valls, a Berga, s'ha anat fent, i el preu sempre ha sigut més assequible, ha sigut 4 o el dia de l'espectador, 4 euros, 5 euros, aleshores aquí sí que vam dir, no, aquí intentem que almenys la gent del poble que vegi què és el que es fa al seu poble, perquè sembla que tot el que es fa està sempre a Barcelona, no? I resulta, doncs, que aquí al costat tenen, doncs, una productora que fa una feina que penso que val la pena poder-la veure.
Mm-hmm. Tot i que en aquest cas parlem d'una iniciativa dirigida als escolars, per a aquelles persones que estiguin interessades, explica'ns una miqueta en què consiste, quin és l'argument d'aquesta pel·lícula.
Aviam, l'argument d'aquesta pel·lícula està pensat que és una miqueta la filosofia a nivell de productora, buscar un tipus de producte que sigui més familiar. Vull dir que d'alguna manera tant un nen de 3 anys com un adult, quan va a veure la pel·lícula, que li comuniqui alguna cosa. Vull dir, el de 3 anys, 4, 5, es quedarà en l'anècdota i en la història més lineal, però l'adult pot veure una segona lectura o alguna miqueta més elaborat. En aquest cas la pel·lícula està basada teòricament, aviam, en principi, de forma més puntual amb un colom que va existir de debò, que es diu Xeramí, que per això és el títol, és un colom francès, que va desenvolupar doncs, allò, una tasca de salvament amb un grup de soldats que es van quedar aïllats i estaven allà perduts al mig de la Primera Guerra Mundial. Però bueno, aquesta és l'anècdota que ens ha servit com a base. Realment, la pel·lícula tal com està muntada, vull dir, ha agafat aquest element per enganxar-se i per marcar una miqueta doncs, el fet històric, però després, evidentment, la història no té res a veure amb la realitat. Mm-hmm. És una anècdota exclusivament.
Parlem d'aquesta dificultat que té de sortir del cinema en català, però vosaltres continueu treballant en català? Continueu els vostres projectes, els baseu també en el català?
Sí, sí, sí. Nosaltres totes les versions originals, de fet, aviam, és molt difícil aixecar productes. Aleshores, de fet, nosaltres portem 20 anys i produccions pròpies hem aconseguit aixecar-ne, doncs, bueno, el 10 més 2, que va ser una sèrie de 52 episodis que s'ha anat passant arreu del món. Un llargmetratge basat en els personatges del 10 més 2 i un parell d'especials, que normalment el de Nadal s'acostuma a veure sempre, o gairebé any sí, any no, a TV3 i ara també a Televisió Espanyola, i un especial de Pirates de 47 minuts, que aquests han sigut producció pròpia i la versió original és en català. I el Xeramí, evidentment, com és producció pròpia, pensada i feta aquí, doncs també la versió original és en català. El que passa és que després, evidentment, fas molts serveis. Ara concretament, segurament la setmana que ve comencem a treballar amb una pel·lícula alemanya i evidentment aquí fas exclusivament el servei de la feina i la idea no és teva i treballes doncs allò com a col·laborador d'una altra producció de llargmetratge, no?
Mm-hmm. Aquests són els vostres projectes més immediats, diguem.
Sí, el projecte immediat ara, en principi, tenim aquest, que ja et dic, la setmana que ve es comença a treballar la preproducció d'un llargmetratge a alemany. Uh-huh. Que ha estat pensat per estrenar als cines d'Alemanya i on els vagi la distribuïdora on t'ho vagi col·locant, que això com ja és una cosa que és un servei, és el que tenim així en cartera. Després hi ha una altra producció que està pendent d'acabar de tancar un parell de contractes on també fem els serveis, portem la direcció de la pel·lícula, fem la preproducció, però no som productors. És a dir, també ens han encarregat, però han encarregat que portem la direcció de la pel·lícula i que fem els dissenys previs i que fem tota la preproducció.
Mm-hmm. Com tu deies abans, parlem d'una productora nascuda doncs, ara fa 20 anys.
Sí, el 89.
Exactament, el 1989. Quina ha estat la vostra trajectòria? Us vam conèixer amb 10 més 2. Quin és el mercat, el forat que us heu obert en el mercat, sobretot el d'animació, que sembla que està una mica més copsat, no?, per productores grans.
Aquí, en principi, saps que a nivell de productores d'animació no acostumen a haver masses productores estables. De fet, nosaltres en aquests 20 anys hem tingut continuïtat sempre de feina. I bàsicament per una raó molt concreta, perquè hem prioritzat la qualitat per la quantitat. Aleshores, d'alguna manera, ens hem obert forat perquè quan es comença una producció a nivell, diríem, europeu, tampoc a Europa hi ha tants estudis que donguin aquest servei, perquè no, vull dir, s'ha fet molt treball de sèrie, on la qualitat és molt baixa, i aleshores quan es comença algun llargmetratge de dibuix animat a nivell europeu, doncs esclar, fan falta mans, i aleshores sempre acaben doncs, els mateixos estudis treballant, un d'ells són nosaltres. Per això ara hem agafat aquesta producció d'Alemanya, però bueno, en produccions hem treballat per llargmetratges de cinema d'Estats Units, de França, de Dinamarca, de Noruega, d'Itàlia, i és una miqueta el modus vivendi per entendre's, que no és l'ideal, perquè l'ideal seria produir coses pròpies, però és clar, produir alguna cosa pròpia és difícil aixecar els diners i per tant has d'anar treballant per altra gent i mentre anar preparant els teus projectes per intentar després engegar-los en el moment en què hi ha el finançament preparat.
Mm-hmm. Sobretot ara, no?, que s'han negat algunes ajudes o que s'han ajornat, diguem, no?, per el tema pel·lícules.
Sí, sí.
Ho heu notat,
sí.
No,
bueno,
això?
És una miqueta, doncs, a l'efecte de la meravellosa crisi que anem patint, que evidentment es van retallant, diríem, els elements que no són de primera necessitat. Aleshores, són els primers que acostumen, desgraciadament, a patir, és tot el que va relacionat amb cultura i, desgraciadament, de vegades, també el que va relacionat amb educació.
La veritat és que cal dir que la il·lusió i com tu deies, la cultura, i sobretot adreçada als més petits, sempre és una primera necessitat. Esperem que aquest projecte continuï doncs, funcionant bé amb aquesta rebuda que heu tingut abans de començar, realment, i donar-vos les gràcies per haver-nos atès aquesta tarda.
Molt bé. El que sí que et voldria afegir, que no hem tancat encara la possibilitat de fer alguns passes especials també a preu reduït, obert al públic en general, allò d'agafar, per això ho hem de pactar encara, és una cosa que s'està treballant, perquè sempre que intentes pactar preus reduïts és una mena de creu, però el que s'estava intentant era allò, utilitzar també la plataforma de Cinemes al Punt o algun altre cinema d'aquí a prop per poder obrir a la gent de Ripollet i Cerdanyola, però ja no als escolars, sinó al públic en general, el que, bueno, un visionat de la pel·lícula en dos o tres passes. Això és una cosa que s'està treballant, que no sabem si s'acabarà fent. Nosaltres la intenció que tenim és fer-ho, perquè pensem, vull dir, que hi ha gent que no està en edat escolar que li pot interessar veure doncs, què és el que es fa doncs, al seu poble. No?
Suposo que fareu difusió una vegada tanqueu,
sí,
si arribeu a algun
evident.
Acord, doncs esperem.
Si aconseguim tancar això, ràpidament faríem la difusió, perquè l'important és que arribi a orelles de la gent que pot estar interessada, perquè no seria una miqueta absurd estar barallant-se ara per aconseguir fer aquests passes i que no tinguessin la plataforma per poder-ho comunicar.
Doncs,
evidentment, gràcies a vosaltres també per poder que ens serviu de plataforma de difusió, no?
Igualment, en farem difusió quan arribi, si és que arriba aquest acord, per poder fer doncs, aquests visionats al públic en general. I Hilari Pujol, el productor d'Acció, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Vinga, bona tarda. Adéu.
Esteu escoltant Info.
Avui a la secció de Servei al Ciutadà parlarem de l'amiant. Ara fa un any l'Ajuntament de Ripollet va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Afectats per l'Amiant, que entre d'altres acords implicava la creació d'un servei d'atenció a la ciutadania a Ripollet en relació a tot el que afecta la defensa dels drets de les persones afectades directa o indirectament per les malalties derivades de l'exposició a aquest material. També es van comprometre a col·laborar amb la divulgació dels criteris a tenir en compte per la destrucció i recollida de residus domèstics de materials de fibrociment amb amiant. I per conèixer com està funcionant aquest punt d'informació, ens acompanya avui amb nosaltres a l'Info, el president de l'Associació d'Afectats per l'Amiant, el senyor Leontí Trabalón. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parli'ns d'aquest dubte que tenim. Com està funcionant el servei? Ve molta gent a informar-se?
Pues està funcionant força bé, perquè a través d'aquest any que en portem, a les oficines aquí a Ripollet, anteriorment es havia fet a Cerdanyola, però vam canviar, perquè per això l'associació és Cerdanyola-Ripollet. Doncs ve gent, pràcticament sempre és el mateix motiu, la majoria d'ocasions és gent que està malaltida, o bé ella, o alguna família, que últimament, en qualsevol visita mèdica, doncs li han trobat que tenen calcificacions, alguna cosa, i llavors venen una mica a preguntar què passa, què deixa de ser, quina, diguem-ne, gravetat pot tindre el que tenen, perquè estan una mica dubtosos, i a més, si poden fer alguna cosa de cara, si són extreballadors, que el poden fer, de cara a reclamar alguna cosa, no? Amb la qual cosa, doncs, bueno, la nostra tasca doncs, va ser sempre informar-los.
Parlem d'un servei doncs, això d'informació, d'assessorament, no?
Efectivament, no podem fer una altra cosa, sobretot tenint en compte que tots aquests temes depenen sempre si són extreballadors de la Seguretat Social. Per tant, l'únic que fem nosaltres és una mica adreçar-los o dir-li quins passos són els que han de seguir.
A on els adrecen, principalment?
Principalment, si, evidentment, com que quan venen representa que ja saben el problema que tenen, per tant vol dir que ja han passat pel metge, doncs ja l'única cosa que queda és, si ells volen refer alguna reclamació, passar-los a través, normalment els estem passant a través del col·lectiu Ronda. El col·lectiu Ronda, si són extreballadors, els hi fan una visita, i si veuen que el seu problema és un problema que ells poden demanar responsabilitats de millora, bé, de les seves pensions, el que sigui, o que se li consideri una enfermedad laboral, doncs fan els requeriments que facin falta i els donen tot el servei. És una col·laboració que tenim entre els nous.
Tot això cal dir que no només parlem d'extreballadors d'Uralita, sinó també de familiars, de veïns de la zona que també s'han pogut veure afectats, no?
Efectivament. En aquest cas, de moment, l'estem tractant d'una altra forma diferent, ja que aquest tema sí que és un tema que és com el que ara ens té una mica amb el tipus del plec que tenim contra Uralita. Doncs clar, fins que no tinguem una mica els resultats, perquè és una demanda que és única a l'Estat, vull dir, no s'ha donat mai una demanda demanda contra una empresa amb la qual siguin passius. Què fem? Doncs d'alguna manera estem fent una llista d'espera de cara a veure els resultats que es donen i poder, doncs, si és menester, fer una segona o una tercera tongada de reclamacions.
Mm-hmm. Les principals consultes que reben, quines són?
Normalment vam la línia aquesta de la malaltia. Després, a vegades, sí que tenim veïns que s'adrecen a nosaltres, com que tenen el telèfon nostre, doncs ens truquen i potser doncs, ens fan saber en postos puntuals on han vist algun residu de placa d'uralita o el que sigui, i nosaltres, a la vegada, doncs, a la que tenim un coneixement, ens posem en contacte amb l'Ajuntament, el que seria Medi Ambient, i llavors ells ja fan la gestió que sigui necessària per poder-ho retirar. És una mica aquesta col·laboració que hi ha entre l'Ajuntament i nosaltres, que anem una mica amb la línia del que seria un treball preventiu, uh-huh. que creiem que continua sent molt important, perquè bueno, el que està malalt, però és evident que la tasca de prevenció s'ha de fer perquè no n'hi hagi més.
Perquè les persones malaltes venen neguitoses, venen espantades per la malaltia, o ja es pren d'una manera més...
Actualment ja es pren més relaxat, perquè ja uh-huh. se sap més el tema. Des de fa dos o tres anys cap aquí ja es comenta més el tema d'aquest tipus de malaltia. Home, i sincerament la gent primera sap on anar a requerir informació i això es tranquil·litza. I no venen amb massa neguits, sincerament. Venen bastant tranquils a preguntar què passa, què deixa passar, i nosaltres, evidentment, quan parlem d'aquests temes, és lògic que no volem espantar ningú, perquè és un tema que s'ha de prendre amb una mesura de tranquil·litat, perquè, bueno, si ve és un tipus de malaltia, doncs, que està aquí, escolta, pot arribar a 90 anys o 100, vull dir que no és una cosa definitiva. Malauradament sí que hi ha gent que passa en un pas més avançat i més greu, llavors és més seriós. Però d'entrada no, ningú s'ha d'espantar.
Uh-huh. La prevenció és important. Tenen coneixement de si hi ha molts materials amb fibrociment a Ripollet? Perquè no sé si hi ha moltes teulades, si han fet algun tipus de cens o alguna...
A l'Ajuntament té un cens amb el qual estem ben vigilat on hi ha el que és placa de fibrociment, inclús amb el subsol. Per això aquí, quan s'ha de fer alguna obra de part del propi Ajuntament, ho té catalogat, i al moment que s'ha de fer una obra i saben que n'hi ha, doncs ja esperen les mesures que s'hagin de prendre, mesures correctores. En quant a la placa de la teulada, que sí que n'hi ha, no es pot negar perquè prou es veu, doncs tampoc han de fer alarmisme, perquè si no es trenca o no es toca, no és una cosa que tingui cap problema. Vull dir, en principi no és perill pel sol fet d'estar posada. El perill està quan es manipula, es trenca, que llavors s'hi deixa suelta una mica el que seria les partícules d'amiant. Això sí que nosaltres, per això, amb el llibre que es va editar de recomanacions de l'Ajuntament que vam participar-hi, doncs ja es diu una sèrie de mesures que és el que han de seguir perquè ara, si hi tenen algunes restes.
Mm-hmm. Tot això continua sent igual de car, no? El sistema de treure aquest tipus de materials?
Sí, segueix sent car perquè ho tenen que fer unes empreses especialitzades, tot i que ara és menys costós. Es va obrir a primer any la deixaderia de Cerdanyola, en aquest moment la de Cerdanyola, un servei de recollida, que es va adequar la deixaderia per poder recollir de cara als particulars qualsevol petites mesures o trastos que hi hagin, tubos, jardineres i coses d'aquestes que abans no se sabia on anar, i per evitar que es puguin llançar al mig del carrer i es puguin fer runes incontrolades, doncs sí que es dona aquest servei, es estava lluitant i es dona. Properament segurament també es farà aquest servei des de la deixaderia que és de Montcada, que aquí està més a prop d'aquí a Ripollet, o altres serveis, altres llocs, altres pobles que també estan intentant que es doni aquest servei.
Mm-hmm. La col·laboració amb l'Ajuntament, llavors, com la definiria?
Bona. Bueno, nosaltres estem molt contents de la col·laboració que hi ha. Sempre creiem que es podria fer una mica més, però bueno, això sempre queda, aquesta sensació. Però, en definitiva, jo diria que en línies generals és molt bona, i la relació també amb tota la gent de l'Ajuntament és bona.
Mm-hmm. Amb aquesta oficina que tenen oberta, recordi'ns, si us plau, quan pot anar la gent, quan els atenen, on s'han d'adreçar.
Nosaltres aquest servei l'estem donant sempre el segon dilluns de cada mes, de 6 a 8 de la tarda. Això no vol dir que, com que tenim un telèfon de referència, doncs en qualsevol moment que algú, doncs, per les raons que siguin, no pugui vindre aquells dies, si ens truquen per telèfon ens posem d'acord i es veiem en qualsevol altre moment. Vull dir, no és una cosa que estigui tancada. Diguem que hi ha unes hores mensuals, però que nosaltres això queda obert sempre.
Perquè pel que fa al tema de les demandes i les reclamacions, cal ser soci de l'associació per participar en aquestes demandes conjuntes que n'estan fent? Bueno, ara s'ha presentat la primera.
De fet, nosaltres, els socis, diguem-ne, dit entre cometes, de l'associació, no tenen cap mena de cost, vull dir, no tenim una quota.
No hi ha una quota.
No hi ha una quota, no, no. Uh-huh. Nosaltres simplement tenim una sèrie de gent que en el seu dia es van adreçar a nosaltres, ens van ajudar i estan dintre el que seria la composició d'aquesta associació, però que en principi no té cap cost. Tampoc tenim gastos excessius, ni molt menys. Ens hem anat gaudint, doncs, de les ajudes dels diferents ajuntaments i entitats de caixes i altres entitats particulars que ens donen petites subvencions, i d'aquestes petites subvencions ens cobrim els petits gastos. Un altre tema és els gastos que comporten el que serien els advocats i també, que això ja és molt més costós, que amb una primera partida, doncs, ho va pagar els mateixos afectats, diguem-ne, de la mateixa demanda, i que, bueno, segurament estem cercant possibilitats de que algú ens ajudi perquè no sé en cèntims, evidentment, vull dir, no cobrim tot, no? Uh-huh. O, bueno, es queda l'esperança de que un o altre, potser, podem aconseguir alguna ajuda major.
Pel que fa a aquesta demanda de la que parlàvem, aquestes 47 persones afectades per contaminació mediambiental, que són familiars de treballadors o veïns, són optimistes?
La veritat és que hem passat de ser una mica pessimistes pel fet de que eren la primera demanda de passius, i això ens comportava que sempre que s'ha de trencar mollos, pues costa, perquè els primers és molt difícil. Portem 4 anys amb aquesta lluita des que vam iniciar l'associació, però darrerament, vista la vista prèvia que es va efectuar el dia 20 d'aquest mes i dels resultats que es van treure i de veure una mica de com es va anar a desenvolupar el tema amb el propi jutge, pues la veritat és que hem passat a ser optimistes. No volem ser optimistes massa,
100%, no?
100%, perquè no, si som massa optimistes, potser ens podríem portaríem algun disgust, però evidentment sí som optimistes, perquè s'ha encarat força bé, la manera que s'ha pres està bé. Uralita, doncs, pretenia uns punts que nosaltres amb els documents hem pogut evitar-ho davant del jutge, i per tant, doncs, veiem que tenim forces possibilitats de guanyar.
Doncs esperem que sigui satisfactori el resultat. Per acabar, nosaltres recordem que al mes de desembre hi ha una xerrada sobre aquest estudi que està fent el doctor Bosch i un equip de metges d'aquí de les zones respecte a les patologies associades amb l'amiant. Suposo que estan contents, no?, de que es comenci a prendre seriosament aquesta malaltia.
Sí, el senyor Bosch, el doctor Bosch, és part, diguem-ne, d'un treball que s'està fent a nivell de la comarca, de tot un conjunt de metges que està treballant per la Direcció de Salut Pública, i això el que a nosaltres ens satisfà molt és que no hi ha ara, sinó des de fa 3 o 4 anys, es hagi posat fil a l'agulla per treballar amb aquesta, sobretot amb aquesta malaltia, i aquí, perquè aquí és on en principi tenim més repercussió degut al que Uralita havia. Bueno, això és un problema de fa molt de temps. El fet de que es posi atenció, de que es parli més, de que es fagin treballs, també d'alguna manera ens ajuda, inclús amb la nostra tasca de la demanda, perquè consciència molt més a les diferents autoritats, a jutges, etc, etc. Estem contentíssims.
Mm-hmm. Doncs els nostres oïdors ja saben que tenen el seu servei, aquesta oficina d'atenció ciutadana, que funciona el segon dilluns de mes, hem dit, de 6 a 8 de la tarda. Senyor Leontí Trabalón, el president de l'Associació d'Afectats per l'Amiant, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, i esperem, doncs, que aquest servei continuï funcionant així de bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
El 91.3 Info.
Doncs passem ara a conèixer altres notícies de la setmana en forma de breus. Aquest diumenge el Centre Cívic de Can Mas acollirà la primera jornada de participació del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. La jornada començarà a les 10 del matí amb la benvinguda dels assistents i finalitzarà a les 2 de la tarda. A més, durant la jornada, el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata realitzarà un taller per a nens i nenes que consistirà en la realització d'una xènia, i des de la Casa de Natura realitzaran activitats de natura pels més petits.
El proper dimarts 1 de desembre el Centre Cultural acollirà la inauguració de la mostra Talent Latent, que es podrà visitar fins al proper 22 de gener. Es tracta d'una exposició fotogràfica de 8 autors d'arreu del món que reflexionen sobre la capacitat de la fotografia per crear art. La mostra compta amb activitats didàctiques com ara un curs de fotografia i visites guiades.
I el proper dijous, dia 3 de desembre, tindrà lloc a les 7 de la tarda la tradicional encesa de llums de Nadal a la Rambla de Sant Jordi. Enguany és el primer any en què s'han instal·lat panells LED tant a la Rambla de Sant Jordi com a la de Sant Esteve. L'encesa de l'enjumenat està automatitzada i l'horari serà 5:45 de la tarda a la 1 de la matinada, a excepció de les nits del 24 i el 31 de desembre i el 5 de gener, que s'allargarà fins les 3 de la matinada.
Aquesta setmana han continuat les activitats de l'agenda de tardor de la Casa de Natura i dijous a 7:45 del vespre es va realitzar una xerrada sobre Darwin amb motiu de la celebració de l'any Darwin. L'objectiu de la conferència era apropar la figura d'aquest científic i les seves teories sobre l'evolució en el segon centenari del seu naixement.
I el proper dijous, 3 de desembre, Ripollet acollirà la primera trobada de ràdios municipals del Vallès Occidental. La reunió es realitzarà en el marc del projecte Sindicada 2.0, Compartir continguts més coneixement, que compta amb una aula de formació permanent, un informatiu territorial i el banc virtual de programes de ràdio, tot impulsat per Comràdio, xarxa local, que integra més d'un centenar de ràdios públiques catalanes de proximitat.
El passat 17 de novembre, l'Ajuntament de Ripollet va convocar les diferents associacions de veïns a una xerrada informativa al Centre Cultural perquè coneguessin el servei de l'Oficina de Mediació Ciutadana. A la reunió es va explicar a les associacions en què consisteix aquest servei, iniciat el passat mes de setembre, i en quines matèries pot ser d'utilitat a les associacions veïnals, tot establint les bases per fer una cooperació conjunta en aquells casos que es consideri adient, a més de servir com a difusor del servei.
I per últim, aquest dimecres passat es va realitzar la tradicional passejada de la gent gran organitzada amb la col·laboració de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona. A la trobada van participar uns 200 avis i àvies que van realitzar una ruta a peu per Can Coll, on també van fer un esmorzar popular. Com sempre, recordin que tota aquesta informació la trobaran ampliada a la web municipal ripollet.cat.
Esteu escoltant Info.
Passem ara a conèixer l'actualitat esportiva de la mà de Ramon Argenter. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol. El derbi de la tercera territorial, Esdila Pajaril.
Aquest dissabte a les 4 de la tarda s'enfrontaran al camp de l'Industrial, a l'Esdila i a la penya deportiva Pajaril, que és segon. Una victòria dels homes de Javi Parella i una derrota del Júnior, que és l'actual líder, podria donar el liderat a la penya deportiva Pajaril. Sempre quan la penya guanya a l'Esdila i a la de Full guanya el diumenge a casa seva contra l'equip del Júnior. El que tindrà les coses més difícils serà l'equip de l'Esdila. També ho tenia difícil la Serranyola, al camp del Ripollet, que el va guanyar per 1-5. És curiós perquè en 10 jornades el Ripollet només li havia marcat 4 gols i en un sol dia el Serranyola li va marcar 5 gols, que només havia marcat 4 en tot el que va de Lliga. Aquest diumenge el Ripollet jugarà al camp del Vilassar, que és que té com a entrenador a Toni Romero, ex del Ripollet, que el va ser substituït quan Cisco Inglada va entrar com a president del club de futbol Ripollet.
Passem al futbol sala. El Ripollet rep la visita del líder.
Els homes d'Antonio Estremera jugaran contra el líder del grup 6è, el Vilassar de Mar, o un dels candidats de l'ascens entre el Barça i el Corbera. El Ripollet està situat al lloc número 7 amb 14 punts, a sols 5 punts de la zona d'ascens directe. Després d'aquest partit, el calendari li serà més fàcil. L'equip de la divisió de plata del Can Clos jugarà el seu quart encontre a la pista de l'actual líder, que és el Rubí, que té 9 punts pel 5 que té l'equip de Can Clos, que és quart.
I acabem en tenis taula. El tenis taula estrena president.
Des del passat dimecres, que el nou president del club tenis taula Ripollet és el senyor Romà López. L'expresident Joan Arnau, que no es va presentar a les eleccions, estarà unit al club treballant com sempre per l'entitat. Joan Arnau té molts números, quasi tots els té, per ser el futur president de la Federació Catalana de Tenis Taula. Amb més de 55 anys d'història, l'entitat del senyor Romà López serà el quart president. Parlant dels equips de les lligues nacionals, la divisió d'honor femenina, el Finca Ripollet jugarà contra l'Ecanea Tirun. El de la primera nacional femenina es desplaçarà a Eivissa per jugar contra el Santa Eulària. L'equip de la primera nacional jugarà a casa contra l'equip del Defensa de les Palmes i l'equip de la segona nacional viatjarà a Menorca contra el Ciutadella.
I acabem, com sempre, coneixent quins seran els convidats de l'Infosport d'avui, que hi haurà un especial de boxa.
Sí, especial de boxa, tindrem els boxejadors Alex Guisado, Mohamed, José Manuel Guerrero, el preparador Julián Cabeza i també el metge del combat.
Doncs tot això per aclarir una mica com va anar l'altre dia la vetllada de boxa, suposo, no?, que es va suspendre
sí,
un dels combats.
Està encara a la clínica, podríem dir, el jugador José María Guerrero per l'assumpte de l'ull.
Doncs ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda avui a l'Infosport amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I I passem ara a conèixer l'actualitat del temps, el que ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Aquest cap de setmana continuarà el descens en picat de les temperatures dels darrers dies amb moltes probabilitats de pluja de cara a diumenge. L'augment de les nuvolades faran que la sensació de fred no sigui tan forta. A la resta de la comarca també farà fred i cauran alguns ruixats.
I fins aquí l'info d'avui divendres 27 de novembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy al control tècnic, Francina Ricarla i a Prats i Cris parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.